El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim quatre novetats i a l'agenda nova sessió del documental del mes a Can Trona i també sessió de cineclub i d'òpera al Cines Olot.
També ens visita la secció Llibres i Pantalles, avui amb un llibre sobre vestits i una pel·lícula molt i molt premiada.
A l'actualitat parlarem del català i el cinema, tant pel que fa a espectadors com al rànquing de les millors pel·lícules del nostre cinema.
I acabarem amb el concurs on volíem saber quin actor o actriu creieu que hauria de ser el proper James Bond.
Anem, doncs, com sempre, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens diu que sota el nom de l'Imperi Fan Contraataca arriba a l'Espai Delícies de Madrid una mostra antològica de l'univers de la saga Star Wars. Després de passar per ciutats com Londres, Los Angeles, París o Melbourne, l'exposició presenta recreacions a mida real d'escenes icòniques de les pel·lícules, vestuari original de les produccions, detallats diorames, seccions dedicades a personatges de totes les generacions i molt més.
Quina és la idea? Doncs recomanar a tots aquells fanàtics de la saga de George Lucas la visita a aquesta exposició, que de fet és una de les més grans del món sobre Star Wars, que es podrà veure des del 6 de maig fins al 5 de juliol a Madrid. A banda del que hem esmentat, l'exposició també compta amb una part interactiva, amb fons temàtics per fer fotografies de record, una sala on provar les teves habilitats com a Jedi o la possibilitat d'apropar-vos a una varietat molt diversa de models de naus. I què us recomanem? És fàcil avui, eh? La visió de qualsevol de les entregues, que n'hi ha moltes, de la saga. Hem de dir que actualment a Disney Plus té en el seu catàleg la trilogia original, les prequeles, les seqüeles i també totes les sèries originals.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza.
Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat.
Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
Descuida. No lo harás.
¡Eh! ¡Llévame de vuelta! ¡Quiero volver!
Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos. Se decidirán en combate.
No soy ningún gran guerrero.
Doncs amb aquestes frases tan lapidàries, sí, obrim novetats amb Mortal Kombat 2, que és la nova acció d'aquesta franquícia basada, com recordareu, en el famós videojoc. Segons els productors, han dit que promet acció, aventura, ciència-ficció, arts marcials i fantasia obscura.
Hi ha una mica de tot,
eh? És a dir, que molt, molt a donar. Poc després de la primera pel·lícula, sembla ser que ja es va iniciar aquest projecte de fer aquesta continuació. Es van fer altres treballs de personatges, allò que en diem spin-off, i una possible seqüela que finalment, després de ser interromput el seu rodatge per la vaga de guionistes, ha arribat a les pantalles ara. A l'argument, en aquesta entrega, els campions favorits dels fans s'enfrontaran en una batalla a mort per poder guanyar a l'obscur règim de Shao Kahn, que posa en perill l'existència del Regne de la Terra. En el repartiment, Carl Urban, Ludi Lin i Jessica McNamee. I el director ha estat Simon McQuay, que ell ja va ser el director de la primera entrega.
Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles. Els hi llegeixo en veu alta llibres de misteri, d'endevinar qui és el culpable. M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
Oh, però per què para, ara?
Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
Come on, vinga, va!
Hem trobat en George i no es mou. Algú ha matat el nostre pastor. I nosaltres resoldrem el crim.
No crec que entregui res d'interessant d'aquí.
Això suposant que no hi ha res estrany,
eh? El policia és un inútil. Ah! I l'hem d'ajudar.
Tan valentes us creieu com per sortir de casa?
Què és això?
Herba, no, ja t'ho dic ara. Per en George.
Per en George? Oh! Els que surten al testament sempre són els sospitosos.
No tenia res.
De fet, sí que té 30 milions de dòlars. Mira, ja tenim el motiu.
Quedeu-vos aquí! Sóc una ovella detectiva i de les bones!
Qui ha matat en George? Què amaga?
Cada vegada que passa alguna cosa interessant...
Torna'm la bola!
Elles hi són.
La mastiria!
Jo m'estic que em mastiga a sobre!
Oh.
Però què fan?
Doncs vinga, de l'acció passem a la comèdia amb intriga, amb aquesta pel·lícula que es titula Les ovelles detectives. De fet, ens arriben dues còpies, en català i en castellà. És una producció britànica basada en la novel·la, i ara mos ho sonarà, de Leonie Chuan, que resulta una pel·lícula original de misteri, tot i que les protagonistes, com ara escoltàvem,
i de lectura,
són les, del món de la lectura, les ovelles. A l'argument, ara ho escoltàvem, ens presenta en George, és un pastor, que cada nit llegeix novel·les de misteri a les seves ovelles, donant per suposat que, evidentment, no ho entenen. Però, quan succeeix precisament un incident a la granja d'en George, les ovelles se n'adonen que poden convertir-se en detectius i demostrar fins i tot ser brillants en la resolució del cas. En el repartiment tenim a Bryan Cranston, Nicholas Galitzine, Hugh Jackman i Emma Thompson a les veus, entre d'altres. I també tenim com a director, en aquest cas, a Kylie Balda, responsable de pel·lícules com Els Minions del 2015 i de l'entrega tercera de la saga de Gru, Mi Villano Favorito.
¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
¿A qué te refieres?
¿Siempre has soñado con ser modelo?
¿Acabas de llegar?
Sí, tranquila, te irá bien.
A veces pienso que todo lo que me llega a pasar depende de mí.
Maxime, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
Sí, es todo un honor.
¡Acción!
¿Han apostado por mí?
Sí, claro.
Oh, ¿la que va a salir en el corto? No sé si me quiero dedicar a esto.
No me mires a mí, mira la mano.
¿Ha podido leer lo que le mandé?
¿De qué trata la vida de una maquilladora?
No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
No entiendo por qué.
¿Qué pasa, Maxine?
No sé cómo decírselo a mi hija.
Mamá, esto de la moda no es lo mío. Esta gente me trata como si fuera fea o algo así.
Es un grito de rabia, de liberación.
I parlem ara d'Alta Costura, de la que escoltàvem un tall. És un drama francès emmarcat dins del món de la moda i és una pel·lícula de dones sobre dones que retrata com es tracta precisament el cos femení i com s'utilitza en el món de la moda. Concretament aquí parlem de l'alta costura parisenca, que és un camp molt, molt concret i especialitzat. El guió és d'aquells que en diem del tipus helicoidal, alguna vegada n'hem parlat, són diverses històries que s'entrecreuen, fins i tot algun personatge surt amb un argument o dos. Es va presentar aquesta pel·lícula en el Festival de Toronto de 2025 i també la secció oficial del Festival de Sant Sebastià de l'any passat. L'acció arrenca amb l'arribada a París d'una directora de cinema que ha de rodar la Setmana de la Moda. Amb ella, que justament fa poc ha rebut la notícia que li han detectat un càncer, coneixerem a una jove model vinguda del Sudan i també una maquilladora francesa que somia en que la seva vida doni un gir important. D'aquí que cada una és un argument i es van entrecreuant entre elles. El repartiment: Angelina Jolie, Louis Garrel, Garance Marillier, Ella Rumpf i Vincent Landon. La directora Alice Winocourt, que també és l'autora del guió, va debutar el 2011 amb Agustín i després ha dirigit pel·lícules com El Protector, Pròxima i Memòries de París.
Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo algunos
enemigos. Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está
el día que sonó Devuélveme chica por primera vez en la radio.
Y ahí empezó nuestra carrera de verdad, ¿no?
¿Están ustedes dispuestos a amordazar a sus hijas?
Nosotros somos un grupo más. Lo que pasa es que tenemos suerte y tenemos éxito.
Siempre hemos sido una cosa normal.
Nos huelen los pies y todo, mira, huele.
Corta, muy mal, hay que repetir.
Ahí es cuando empezó la gente también a ponerse un poco detractora de los Hombres G.
Yo no he visto una campaña más agresiva, más cruel. Pasaron por un momento trágico.
Y decidimos parar, necesitábamos parar.
Y estuvimos 10 años casi sin vernos.
Un momento de sosiego, un poco de tranquilidad, por favor. Es que no puedo más.
Miras para atrás y me parece acojonante haber podido vivir.
I ara passem amb Los mejores años de nuestra vida, que és un documental musical espanyol. Narra la trajectòria, com ara escoltàveu, de Hombres G, un grup que al llarg de 4 dècades ha estat present amb més d'una generació de seguidors i ens presenta l'evolució que van tenir des dels anys 80 fins a l'actualitat, amb material inèdit, testimonis exclusius, revela moments que no s'havien explicat mai fins ara. En fi, en el repartiment hi tenim a Rafael Gutiérrez, Karim León, Daniel Mezquita, Javier Molina, entre d'altres, i els directors són Charlie Arnaiz i Alberto Ortega, que també han estat els autors del guió.
I presentades les novetats, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim 4 doblets: La família Benetton Mas 2 amb La mòmia de Lee Cronin. A la segona sala tenim la mateixa pel·lícula, però amb les dues còpies, en català i en castellà, Les ovelles detectives o Les ovejas detectives. David, una aventura gegant amb Alta Costura. I, per últim, Super Mario Galaxy, la pel·lícula amb Los mejores años de nuestra vida. A les 4 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les sessions de cada sala, i són Mortal Kombat 2, Incontrolable, Michael i El Diablo Viste de Prada 2.
I a l'agenda anoteu nova sessió del documental del mes amb la projecció d'Escrivint Hawa. És la història d'una dona de Hawa obligada a casar-se quan era una nena i que ara vol iniciar una nova vida independent i aprendre a llegir i a escriure amb 52 anys. El retorn dels talibans al poder, però, trenca els seus somnis. La filla de Hawa, directora precisament del documental, fa un retrat de 3 generacions de dones afganeses en lluita per la llibertat. Escrivint Hawa el podeu veure avui a les 8 del vespre i demà a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
I també per avui, nova sessió de Cineclub amb la projecció d'Un poeta, de Simón Mesa Soto. Ens presenta la història d'Òscar Restrepo, obsessionat amb la poesia, tot i que mai li ha reportat la glòria somiada. La seva vida farà un gir inesperat quan coneix a Yurlaidi, un adolescent amb talent i sensibilitat, a qui decideix ajudar a cultivar la seva veu poètica. Un poeta, la podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cine Jolot.
I apunteu que la setmana que ve tenim nova sessió d'òpera als cinemes amb Macbeth, una òpera en 4 actes amb música de Giuseppe Verdi, estrenada al Teatre de la Pergola de Florència el 14 de març de 1847. Ara la podeu veure dijous vinent, 14 de maig, a 8:15 de la tarda als cinemes Olot. I per últim, anoteu que també dijous vinent la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Michael.
Llibres de pantalla.
I si us sembla, ara anem per això que en diem llibres i pantalles, entrar a la mediateca on us donem algun consell per comprar llibres relacionats amb el cinema i també una pel·lícula per veure des de casa a través de les plataformes. Comencem pel llibre. Parlem de El hábito hace al cine, un treball escrit per Manuela Parte Arroyo i que és un assaig que analitza justament el vestuari, però en la història del cinema espanyol. Hi ha alguns llibres que parlen del vestuari en general internacionalment, però en aquest s'especialitza just en el cinema d'aquí d'Espanya. El que té de particular aquest llibre és que fa aquest anàlisi no només des del punt de vista del vestuari, sinó que a més ho fa com a complement de, no només com a complement, volem dir, del personatge, sinó que a més és una eina narrativa i fins i tot política, perquè explica una mica un moment de la història quan passa en el moment de la història de la pel·lícula. L'autora destaca el paper dels treballadors d'aquesta categoria, moltes vegades oblidats,
sí, senyor.
La de vestuari, evidentment, parlem, a l'hora de construir una identitat, una classe social i una memòria històrica del moment que es reflecteix en l'argument. L'estudi inclou títols de tota la història del cinema espanyol, des de clàssics com Arrebato, La vida en un hilo o Deprisa, Deprisa, fins a títols molt més moderns com La ley del deseo o Belle Époque. El resultat de tot plegat, doncs, és una mirada nova al nostre cinema per analitzar de prop els vestits que configuren, evidentment, la nostra història, tant en l'aspecte cultural, polític o sentimental. El hábito hace al cine, aquest és el seu títol, l'ha editat Uña Rota i el podeu trobar per 21,85 €.
Mamá, necesito que hablemos del tema. ¿Tú es esto realmente lo que quieres hacer? Porque sabes que con la nueva ley lo podemos hacer aquí, ¿no esto? ¿Tú has pensado que, por evitar el dolor, tal vez te estás perdiendo cosas que este proceso te puede enseñar?
¿Y para qué quiero aprender si voy a estar muerta? Los viejos nos hacemos cada vez más idiotas. Yo cuanto mayor soy, menos sabia. No se aprende la vida. Se vive y punto.
Doncs a les pantalles de casa ja podeu veure la pel·lícula Polvo Serán, del director Carles Marquès Marcet, que també ha estat l'autor del guió. Amb aquest treball, el director va guanyar el Festival de Toronto a la millor pel·lícula i el Premi Espiga de Plata amb menció especial pels seus protagonistes a la Seminci de Valladolid. Els Gaudí va guanyar els premis de millor pel·lícula de parla no catalana, muntatge, música i direcció artística. Es tracta d'un drama musical sobre el final de la vida amb unes memorables interpretacions, ara escoltàvem, d'Àngela Molina i Alfredo Castro. La història ens presenta Clàudia, que decideix no esperar, perquè la malaltia que pateix empitjori el seu cos. La seva parella, Flavio, que no s'ha separat d'ella els últims 40 anys, posa en marxa un pla que fa molts anys que tenia pensat i la família intentarà saber quin lloc ocupen en aquesta increïble història d'amor. Polvo Serán la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Anem ara a parlar del català al món audiovisual. Les sèries i les pel·lícules en català viuen un bon moment, tant pel reconeixement internacional, ho hem anat explicant, els diferents festivals, els diferents premis que hem anat explicant-vos aquestes últimes setmanes, com també per les dades d'audiència. Tot i així, hem de dir que el consum d'audiovisual en català continua sent minoritari.
Petites.
A Catalunya, sí. El cinema en català va representar, si agafem números, l'any passat al voltant del 5% del total d'espectadors de Catalunya. Malgrat ser una xifra de poc pes, hem de dir que és la segona més alta dels últims 30 anys i que només es va superar el 2024 quan el 7,8% dels espectadors van escollir una pel·lícula en català La mitjana, per posar-nos una mica les dades, la mitjana prepandèmia vorejava el 3%, per tant, no sé com ho era, altíssima.
És un 3% molt baixet, eh?
Tot i que ara estem aquest voltant d'aquest 5%. En nombres absoluts, la xifra d'un milió d'espectadors en pel·lícules en català només s'ha superat dues vegades, però amb una diferència molt clara. Si el 2003, 9 de cada 10 entrades de cinema en català eren per veure pel·lícules doblades, el 2024 el 75% dels espectadors de cinema en català van triar títols rodats en aquesta llengua. Sobretot en tenim dos, el 47 i La casa en flames.
Això vol dir que els últims anys també s'han fet títols més importants i més bons.
I que han tingut, exacte, molta més presència en quant a públic. Pel que fa a les plataformes, el Departament de Cultura de la Generalitat preveu una gran cobertura, paraules textuals, futura dels catàlegs de les plataformes gràcies a què? A l'automatització dels subtítols. Tot i que admeten que, evidentment, cal vetllar per la qualitat lingüística, perquè, clar, els subtítols automàtics, tots sabem que...
Sí, tot i que han millorat molt tant en plataformes com per xarxa, quan abans posaves el subtítol automàtic era horrorós, i ara és molt acceptable.
Per tant, això pot afavorir que hi hagi molta més subtitulació. En un principi, hem de dir que la gran presència d'aquestes plataformes a les llars, no?, quan van sortir totes les plataformes, va fer canviar els hàbits de tots els usuaris, cedint quota en benefici de grans gegants com són Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, on allà el català pràcticament no hi tenia i no té massa presència.
Exacte.
Per tant, per mirar de posar-hi remei, la Generalitat va crear el 2015 una línia de subvencions, ho vam explicar, per doblar i subtitular pel·lícules que s'emetessin en plataformes de streaming, ja que els consumidors també estaven aquí, intentar que des d'aquí també hi hagués cinema en català. Dos anys més tard es va començar a pagar la subtitulació de les sèries de les plataformes i des del 2022 també es financia el doblatge d'aquestes sèries. I des del 2024 no només poden demanar els ajuts les distribuïdores pròpiament d'aquestes sèries i pel·lícules, sinó que també s'admet que sigui la mateixa plataforma la que demani la subvenció. És per això que s'han millorat les dades, tot i que, com ara dèiem, estem parlant d'un voltant de dades molt baixetes i, per tant, encara hi ha molt camí per fer.
Parlant de camí, anem a veure quin és el camí que ha seguit precisament el cinema català en els últims 26 anys, és a dir, el que portem de segle, per comentar els resultats d'una enquesta que s'ha fet al diari Ara a través de 200 experts, crítics de cinema i periodistes especialitzats. Hem de dir que va sortir una llista de les 25 millors pel·lícules, no les direm totes, però sí... És bo i és oportú saber quines ocupen les cinc primeres posicions, que serien Estiu 1993, de Carla Simón, En construcción, de José Luis Guerín, De nens, de Joaquim Jordà, Rec, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, i La leyenda del tiempo, de Isaki La Cuesta. Veient una mica i analitzant la classificació i tot aquest rànquing de pel·lícules, podem fer unes consideracions. Per exemple, dir que un terç de les pel·lícules són de directores, és a dir, presència de directores. La meitat de les pel·lícules que figuren a la llista s'han estrenat després del 2016, que és el que dèiem abans, cosa que fa pensar que l'evolució és positiva, sí. I que en els últims anys s'han fet títols molt més interessants. Curiositat, Albert Serra repeteix en quatre posicions.
Déu-n'hi-do, eh?
És el director que surt més cops, comptant Tardes de Soledad, és un director que ha fet 12 llargmetratges i apareix quatre vegades en aquesta llista. I una curiositat, gairebé totes les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema català són a la llista, com és el cas de Pa Negre, El Carràs o Estiu 1993, però també, curiosament, no hi apareixen ni el 47 ni La casa en flames, que... van batallar tot l'any, ja ho recordeu,
sí.
En un any que va ser excel·lent pel cinema català, per intentar ser la pel·lícula més taquillera. Bona part de les pel·lícules són documentals, això també és interessant saber-ho, o veuen una mica d'aquest gènere, però en canvi hi ha poca pel·lícula de gènere. Mirem-ho, per exemple, comèdia, una representant interessant pot ser Sis dies corrents. Amb un sol títol, el gènere de terror està representat només per la pel·lícula Rec, que dèiem, sí. De Jaume Balagueró i Paco Plaza. I no tenim cap títol d'animació, que això també fa mal, Neus?
Sí, perquè a més hi ha estudis catalans potents que col·laboren amb altres estudis de fora.
Hi ha
col·laboracions, i molts creadors, però pel·lícula pròpiament no hi és.
I aquestes dues últimes notes, tant de terror com d'animació, criden l'atenció precisament en un país com el nostre, que té, per una banda, en el terreny del terror, un festival com el cinema fantàstic i de terror com és el de Sitges, o en el terreny de l'animació, un altre també molt important com és l'Animac.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Sempre abans de regalar entrades, us avancem que la setmana vinent, el proper programa, tindrem un nou episodi de La Música al Cinema.
I recordem la pregunta de l'últim programa, no era la setmana passada, però era l'últim programa, que volíem que ens diguéssiu quin actor, i entre parèntesi, o actriu, creieu que hauria de ser el proper James Bond, ara que l'estan buscant.
Ara que el busquen. Els hi passarem totes les vostres propostes, perquè a més són molt diverses. Hi ha hagut oients que aposten perquè hi hagi canvi de gènere i, per tant, aparegui una dona que faci de James Bond. Mm-hmm. Hi ha persones que ens han dit que, precisament, com que és un clàssic que va estar creat amb unes característiques, doncs s'hauria d'intentar mantenir el perfil. En fi, i cadascú llavors ha dit als actors o alguna actriu que consideren que podrien fer el paper. Per exemple, actors com Tom Hiddleston, Tom Hardy, Joaquin Phoenix, Jonathan Bailey, Antonio Banderas o Mario Casas, versió espanyola, Chris Hemsworth, Paul Mescal, Keanu Reeves, Jason Statham, Jacob Elordi, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Aaron Taylor Johnson, també ens han dit en Torrente, amb una versió una mica més de comèdia, eh? També ens han dit dones, Angelina Jolie o Rebecca Ferguson o Julia Roberts, per exemple. Per tant, escolta, aquí cadascú té el seu preferit. Veurem, finalment, qui escollen. Ja ho sentirem a dir. D'entre totes les persones que heu participat, s'emporten dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, la Nuri Linares, que ens ha dit en Henry Cavill és britànic i quedaria genial en el paper.
I anem, doncs, per la pregunta de la setmana. El que volem és, a partir d'aquesta pel·lícula d'alta costura que hem parlat, on, evidentment, la moda i els vestits hi tenen una presència important, quina pel·lícula de totes les que heu vist creieu que té el millor vestuari?
Doncs, apa,
per això... Per diverses raons, però el millor vestuari de la història.
Vosaltres ens ho dieu i ens expliqueu el per què considereu que aquella pel·lícula té el millor vestuari. Ho podeu fer, com sempre, ja sabeu, a l'Instagram i al Facebook de Radio Lot.
Nosaltres ho tenim clar, sempre venim vestits d'etiqueta per parlar de cinema aquí a Obsessió Contínua de Ràdio Lot.
I ho tornem a fer la setmana vinent, que passeu un bon cap de setmana. Baby, what's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. Think about it every time I think.